Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem Herrera en Copes, dimecres 23 de gener, el dia en què sabem que la Generalitat ha aprovat una norma que permetrà actuar contra la difusió de continguts a internet que facin apologia de l'anorèxia i la bulímia. La nova llei amplia la responsabilitat d'empreses, plataformes o serveis digitals que, tot i tenir coneixement de l'existència d'aquest contingut a les seves plataformes, no duguin a terme accions per eliminar-ho. Se'ls considerarà cooperadors o encobridors. Serà una infracció greu de fer promocionar o publicar ofertes que fomentin o indueixin l'adopció d'hàbits poc saludables relacionats amb els trastorns alimentaris. Es podran sancionar multes de fins a 100.000 euros. Es farà també seguiment de les pàgines i si tenen servidor ubicat a Catalunya, la Generalitat les podrà tancar. És un pas més, no és definitiu, però és una bona notícia que ha d'ajudar a combatre el problema. Avui al programa començarem, com sempre, repassant tota l'actualitat. Parlarem de com la tecnologia pot canviar, i de fet està canviant ja, la manera de fer moltes coses. Per exemple, avui, fer donatius a les parròquies. A Tarragona està ja en marxa un sistema que permet fer-ho amb targeta o amb el mòbil. Atents. I a partir de la una hem d'agafar la Nacional 240 perquè toca fer-los propostes d'oci per aquests dies, encara que faci fred, a les comarques de Tarragona i també de Lleida. I per acabar, a partir de 2:15, tindrem nova entrega de Pere i els Llops, amb el Pere Agramunt al capdavant. Tot plegat fins al punt de les dues, al 93.5 al camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin ja saben que poden seguir el programa en directe a través del web o l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Continua el cel molt tapat avui a les comarques de Tarragona. S'esperen precipitacions, sobretot en àrees de l'interior, avui amb nevades a partir dels 800 metres. De fet, a bona part de les muntanyes de Tarragona, cap a les serres del prelitoral nord, esperem recollir-hi gruixos d'uns 2 centímetres de moment. Temperatures més altes, màximes de 15 per avui a Tarragona i Tortosa, a Reus 14 graus, al Vendrell arribarà els 13 i a Gandesa a 10. El vent bufa de mestral, a més, amb molta força, en general amb ratxes de 70-100 km per hora, i al sud tenim avisos taronges, en general també per ratxes de vent. Al prelitoral sud, també en zones de l'interior, podem arribar al 100, al litoral sud amb avisos, a més, per temporal marítim a la costa. Demà dijous ja només quedaran alguns intervals de núvols, després marxaran, s'imposarà el sol, però les temperatures tornen a baixar. La mínima aquesta nit marcarà 4 graus a Tarragona i al Vendrell, 5 a Tortosa, a Reus 2 graus i a Gandesa 1. I el vent de mestral encara bufarà amb molta força, amb avisos de nivell groc, això sí, ja, i a l'interior encara amb ratxes de 70 km per hora.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Entrem en matèria. A Reus, la pressió policial ha permès triplicar les actuacions contra les actituds incíviques durant el 2018. S'han aixecat 2.453 actes davant les només 922 de 2017, per exemple. No és que s'hagin triplicat les infraccions, ho ha fet la pressió policial. El consum d'alcohol al carrer encapçala la llista de denúncies, són 858, i segueixen orinar a la via pública, embrutar, molèsties per sorolls o oferir o sol·licitar serveis sexuals. La majoria de actes estan vinculades a l'oci nocturn i, segons l'Ajuntament, venen generades pels clients, no pels locals, que actuen correctament. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, assegura que la Guàrdia Urbana augmentarà encara més els controls aquest 2019 i el consistori engegarà també una campanya de sensibilització.
La voluntat del govern de donar resposta a les demandes de la ciutadania preocupada per l'incivisme i per acabar amb les conductes incíviques que generen les molèsties veïnals. Tenim identificats també 24 punts de consum irregular d'alcohol a la via pública i estem també decidits a acabar amb ells. El botellón genera sorolls, brutícia als carrers, causa molèstia dels veïns i comporta un cost econòmic en neteja pel conjunt de la ciutadania que no tenim per què permetre.
avui seguim molt pendents també del Reus Deportiu. Han d'arribar a la ciutat els nous propietaris de l'equip per concretar els plans a partir d'ara. Tot plegat mentre sabem que s'haurien posat ja en contacte amb la Liga perquè la xifra del deute del club és superior a la que s'havia dit inicialment. En paral·lel, el Consejo Superior de Deportes diu que no té cap notícia sobre la situació del Reus Deportiu i també estem pendents del jutge de disciplina que ha de decidir sobre la possible expulsió de l'equip de la competició durant 5 anys, tal com ha sol·licitat la Liga. Per la seva banda, els 12 jugadors del primer equip no veuen clar el futur i podrien marxar. A Tarragona, l'Ajuntament ha tombat el projecte de la mesquita a Sant Pere i Sant Pau. El consistori argumenta que la iniciativa topa amb la normativa urbanística vigent. A partir d'aquí, dilluns vinent, en un ple extraordinari, es proposarà denegar l'aprovació inicial del pla per la implantació d'aquest nou centre de culte presentat per la comunitat islàmica a Salam, davant els informes emesos pels serveis municipals. És un local de planta baixa, al carrer Miquel Servet, que forma part dels habitatges de la cooperativa Tàrraco. El local, diu l'Ajuntament, no disposa d'accés directe al carrer i motiu pel qual es denegarà l'obertura, la llicència d'obertura. La iniciativa, des de que es va conèixer, va generar controvèrsia i fins i tot manifestacions a favor i en contra de la mesquita. També a Tarragona sabem que l'Ajuntament no consentirà l'obertura de noves discoteques o sales de festes a la part alta. El consistori modificarà el pla urbanístic per potenciar la revitalització de la zona del centre històric. A part de definir quins sòls són edificables, els viaris, els verds i els equipaments, tant públics com privats, el pla regularà les activitats de restauració i recreatives musicals i no permetrà la implantació de nous establiments destinats a discoteques, sales de ball o de festes. Els locals que ja existeixen es podran mantenir sempre que compleixin la normativa en matèria de soroll, nocivitat i insalubritat. La modificació ha de passar per un ple extraordinari el proper dilluns, dia 28. Seguir la dieta mediterrània hipocalòrica i fer exercici físic durant 2 anys fa baixar una mitjana de 4 quilos de pes i, molt important, que aquesta pèrdua sigui estable en el temps. És el que ha constatat l'estudi Predimed Plus, que lidera la Universitat Rovira i Virgili i que vol comprovar com aquesta alimentació i hàbits suposen una reducció de malalties cardiovasculars, càncers i altres malalties cròniques. Amb tot, falta encara temps perquè es pugui acabar de demostrar. Ho ha explicat l'investigador principal d'aquest estudi, Jordi Salas.
Ha aconseguit que la gent perdi pes i que això ho han pogut mantenir 2 anys. Això és important perquè no és fàcil perdre pes i menys fàcil és mantenir el pes. Si a més hem vist beneficis sobre la dieta, la gent ha canviat la dieta que està fent i ha augmentat l'activitat física, es mou molt més, fa menys sedentarisme i clar, tot apunta que d'aquí uns anys doncs aquestes persones tindran una reducció del risc de patir malalties cardiovascular, càncer i altres malalties cròniques. Però això és el que precisament anem a demostrar, ens hem d'esperar més temps precisament per poder acabar de demostrar això.
Les claus, fer més exercici i seguir aquesta dieta mediterrània hipocalòrica. Què vol dir? Doncs incloure molts productes d'origen vegetal, reduir el consum de productes animals i processats i disminuir la sal. Això sumat al moviment. Ho han posat en pràctica en els darrers 5 anys 6.800 persones arreu d'Espanya, 460 d'elles a Reus. I una d'aquestes persones és l'Araceli Arasa. Així explicava la seva dieta. Escoltin.
Per exemple, per esmorzar me faig un cafè amb llet desnatada, sempre. Llavors me faig 2 torradetes i un dia m'hi poso una mica d'oli amb una mica de mel, l'altre dia m'hi menjo una mica de verdura, em dic un pernil dolç. Per dinar, a mig matí me menjo una fruita o un iogurt, depèn, no? Llavors per dinar, doncs un dia em faig verdureta, patata i bajoca o bròquili, i llavors me faig carn a la brasa. Un dia puntual me passo, me faig una mica de peix fregit, però bueno, és puntual. Llavors per berenar, doncs un cafè amb llet o 4 anous, i per sopar, doncs sopo molt poquet, si a casa sempre una amanida, una cosa molt lleugereta. I gràcies a Déu m'ho trobo molt bé, perquè tenia colesterol, tenia les transaminases altes, ho tenia, i ara des que faig això m'ho trobo la mar de bé.
M'ha arribat a 2:15, obrim plana de successos. La parella de la dona que dilluns es va precipitar des d'un tercer pis al barri de Bonavista de Tarragona ha de passar avui a disposició judicial. Està acusat de temptativa d'homicidi. Els Mossos el van detenir hores després dels fets. Ella es recupera encara a l'Hospital Joan 23 de diverses fractures i politraumatismes. I el premi del dia avui per al conductor al Can Enxampat a Tarragona conduint sense cap punt al carnet i amb la ITV caducada des de feia, atenció, 12 anys. L'home de 43 anys tenia pendent una ordre del jutjat per la pèrdua de la vigència del carnet de conduir. I a més qüestions, prop d'un centenar de persones es concentraven aquest dimarts al vespre davant l'Ajuntament de Torredembarra en suport a la quinzena de persones investigades per l'1 d'octubre al municipi. Arran de la denúncia d'un particular, el jutjat d'instrucció del Vendrell investiga la celebració dels actes de l'1 d'octubre a la població i l'obertura de 3 escoles torrenques com a punt de votació. L'alcalde, Eduard Rovira, d'Esquerra Republicana, i els regidors Anna Magrinyà, del PDeCAT, Toni Sacristán, de la CUP, i Lluís Sunyer, també de la CUP, consten com a investigats per desobediència. Tots ells, tret de l'alcalde, ja comparegut al jutjat. La causa també afecta Mossos, responsables de les escoles i veïns. Per la seva banda, la Fiscalia de Tarragona ha demanat al jutjat d'instrucció d'Amposta que investigui l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós, i el primer tinent d'alcalde, Albert Salvador, per la seva possible implicació en l'obertura i reobertura del punt de votació l'1 d'octubre al municipi, al Pavelló Firal. En l'escrit es demana que s'obri una peça separada i que se'l citi a declarar. Són les 12:32. Els expliquem avui també que el Priorat posarà en marxa un banc de terres per garantir el relleu generacional de pagesos i el mosaic agrari de la comarca. Es crearà una base de dades de les finques que estan per recuperar i una altra d'interessats per explotar-la mitjançant diferents acords. Des de principis d'aquest mes, dues treballadores fixen els criteris i els reglaments que han de regular aquest òrgan. Concretament, es pensen incorporacions a l'activitat mitjançant acords de traspàs, arrendament o cessió amb propietaris de terres que no es treballen o que volen jubilar-se. Després s'han de dissenyar les eines d'acompanyament al sector i els interessats en formar-ne part ja es poden dirigir, de fet, al Consell Comarcal. Pel que fa al tipus de terres, l'estrella continuarà sent la vinya, però el Consell Comarcal apunta que també s'ha de potenciar l'oliva i l'oli, un producte de qualitat. Tampoc descarten altres produccions que han minvat en els darrers anys, com l'avellana o altre tipus de fruita seca. El president del Consell Comarcal del Priorat, Jordi Sabater, ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies.
El que sí que està clar és que nosaltres amb aquest banc de terres demanarem o exigirem, millor dit, un tipus de conreu, un conreu respectuós, vull dir, no es podrà conreuar de qualsevol manera. No, haurà de ser adaptant-se pues, a el que representa el Priorat i el que és el paisatge del Priorat també.
De fet, aquest òrgan està inclòs en el pla de gestió de la candidatura Priorat Montsant-Siurana perquè el paisatge agrari sigui declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO. Rosa Bernet és la coordinadora d'aquesta entitat.
Prioritari és perquè és això, perquè és una eina que pot ajudar-nos a treballar, diguéssim, per aquesta plaga que hi ha, que és la manca de relleu generacional, i per tant el que pot posar en perill la continuïtat d'aquest model agrícola, que és el que nosaltres defensem, que és el que nosaltres presentem a la UNESCO. Per tant, el Banc de Terres és una eina fonamental.
I una bona notícia, la Conca de Barberà ja recicla més de la meitat de la brossa que genera. La recollida selectiva ha augmentat pel sistema porta a porta i per una prova pilot de contenidors amb lectors de targeta. S'ha arribat al 50% de recuperació de residus, dels residus generats i separats selectivament. La implantació d'aquest porta a porta al nucli històric de Montblanc, per exemple, ha permès que el percentatge de recollida al recinte emmurallat sigui del 80%, i Rocafort de Queralt, amb un 65,5%, és el municipi que més recicla de tota la comarca gràcies a la prova pilot de contenidors amb lectors de targeta. Per cert, avui també sabem que la Generalitat ha sancionat 11 companyies aèries amb més de 530.000 euros durant els darrers 3 anys. Les multes deriven de les reclamacions que els passatgers interposen a l'Agència Catalana de Consum després d'haver-ho intentat amb les aerolínies i no rebre resposta en el termini d'un mes. A banda de gestionar totes les que entren de particulars, Consum també mira si s'ha complert la normativa i aleshores és quan la Generalitat multa la companyia. Vueling, Ryanair, American Airlines i EasyJet són les que acumulen un import més alt de sancions. Fonamentalment, per dur a terme pràctiques abusives o negar-se a subministrar dades. I en plana cultural, Reus dedicarà 2019 a commemorar la ballarina Roseta Mauri, un referent internacional del món de la dansa i que 95 anys després de la seva mort continua formant part de la programació cultural de la ciutat. La commemoració començarà oficialment el 13 de febrer amb un acte institucional al Palau Bofarull i una conferència sobre la vida de Roseta Mauri. Una exposició extraordinària, la nit dels museus i del patrimoni amb el fil conductor al voltant de la dansa o els actes commemoratius del Dia Internacional de la Dansa centraran l'activitat que prepara la ciutat. La commemoració vol retornar a la memòria col·lectiva qui va ser la primera ballarina de l'Òpera de París i va meravellar el públic durant 20 anys als escenaris i vol coincidir amb un dels anys en què es convoca el Premi Beca Roseta Mauri, que es fa al Teatre Bartrina, i el Premi Internacional també de Dansa Roseta Mauri, que es du a terme al Teatre Fortuny. Encara en plana cultural, a Amposta integraran tota l'oferta d'espectacles d'arts escèniques en un únic programa a partir d'aquest 2019. Immortal, una comèdia dramàtica futurista i el primer solo teatral de l'actor Bruno Oro serà juntament amb La senyoreta de l'Escala de Víctor Català, representada per la companyia Terra Trèmol Produccions, dos dels plats forts dels propers mesos. El programa també incorpora quatre obres de teatre familiar després de constatar la bona rebuda que tenen aquests projectes, així com les actuacions també dels televisius Quim Masferrer i el Teatre Musical de la cantant Gisela. La regidora de Cultura d'Amposta és Inés Martí.
L'aposta que fem d'incorporar-ho tot, dins de, que de fet ja era una cosa que veníem treballant, però que no acabàvem de trobar-li el nom, no acabem de llançar-nos, i enguany ja li hem volgut canviar el format per incorporar-ho tot dins a aquesta programació, que ojalà poguéssim tancar tot l'any, però bueno, de moment està el juliol, i també treballar de cara a la propera.
Acabarem repassant portades de diaris. Al de Tarragona llegim avui: el fiscal acusa por el 1 d'octubre a los alcaldes de la Torre i la Ràpita. Al Reus Digital destaquen que el Reus Deportiu Miró sua la samarreta per endur-se el derbi contra el Vendrell. I al Tarragona Digital destaquen a aquesta hora que el barri ferroviari del Vendrell es fa sentir per trencar la barrera de vidre. Al Tarragona 21 diuen: els propietaris dels terrenys on havia d'anar IKEA escullen una opció comercial. I finalment, en portada avui al diari Més, el Consejo Superior de Deportes no té constància de la venda del Reus. Amb això hem arribat a les 12:38. Ens aturem un minut per la publicitat i continuem.
Anoche durante la cena comentábamos que todo el mundo tiene marcas de moda favoritas. Hombres, mujeres, hasta los niños. Que se lo digan a mis hijos. Y al rato veo que en el Corte Inglés hay un 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda como Gant, Emporio Armani, Kipling, Clarks, Gap y muchas más. ¿Casualidad? No. Son las segundas rebajas del Corte Inglés y ya están aquí.
¿Sabías que los niños de infancia misionera han ayudado en Pakistán a escolarizar a 400 niños pobres de poblados marginales?
En Zambia, con la colaboración generosa de estos pequeños misioneros, se han promovido programas de sensibilización contra el matrimonio infantil en 14 parroquias.
¡Qué buena noticia! Los niños ayudan a los niños.
Cada año, Infancia Misionera acerca a Jesús Niño a todos los rincones del mundo. 27 de enero, Jornada de Infancia Misionera. ¿Te atreves tú también a ser misionero? Infórmate y colabora en OMP.com.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
La tecnologia ha arribat a pràcticament tots els àmbits del nostre dia a dia i ja són ben poques coses, de fet, les que avui en dia no podem fer a través de l'ordinador o del telèfon mòbil. Doncs ja els ho avançàvem fa uns dies, un nou sistema podria permetre que el tradicional donatiu que es fa a les parròquies es faci també via telemàtica. Volem saber més d'aquest projecte, en parlem amb l'ecònom diocesà de l'Arquebisbat de Tarragona, Daniel Sobradillo. Daniel, bon dia i gràcies.
Molt bon dia a tothom.
Merci.
Gràcies per donar-nos l'oportunitat de donar a conèixer una mica més del que és i el que fa l'Església a Tarragona i a Catalunya.
Un plaer. La veritat és que és un projecte que ens va cridar l'atenció, és innovador i, a més, és un dels pocs llocs on de moment s'està posant en marxa el nostre país, no?
Bueno, la veritat és que ara mateix està implantat ja a 14 diòcesis de tota Espanya. I el que passa és que la diòcesi de Tarragona ha sigut una de les pioneres perquè ens vam voler avançar amb aquest sistema que respon a moltes necessitats que nosaltres teníem. estic segur i convençut de que ben aviat hi haurà moltes més diòcesis que s'incorporaran.
Daniel, explica'ns una mica en què consisteix exactament el sistema, aquest projecte DON, no?
Sí.
DONE.
A veure, potser, si m'ho permets, m'agradaria fer primer un petit incís cronològic perquè conegueu una mica com ha anat tot això i perquè hem arribat fins a aquest punt. O sigui, l'any 2014 la Conferència Episcopal Espanyola posa en marxa el seu pla de transparència amb adhesió a estàndards nacionals i internacionals. En definitiva, una oportunitat d'apertura de la societat. El 2016 es crea ja l'Oficina de Transparència de la Conferència Episcopal i llavors s'insta totes les diòcesis d'Espanya a la creació d'aquesta oficina en els seus bisbats. L'objectiu, apropar l'Església a la societat amb mesures de transparència i, sobretot, de bon govern.
Sí.
La diòcesi de Tarragona, en concret, bueno, i en general a Catalunya, l'any 2016 s'implementa també aquest compromís de transparència i de bones pràctiques amb la creació de les oficines de transparència. I llavors la gran fita arriba ja a finals de l'exercici 2018, quan es publica a nivell de Catalunya una memòria d'activitats de l'Església de Catalunya. A banda, ja s'inicien totes les actuacions necessàries per aplicar el manual de bones pràctiques, en especial tot el que respecta a blanqueig de capitals i amb una correcta identificació dels donatius rebuts pels donants, i una atenció especial a qualsevol entrada que no compleixi amb els criteris establerts. És aquí, en el moment en què el Banc de Sabadell proposa una iniciativa que neix de les converses dels responsables de la direcció d'institucions religioses del Banc de Sabadell amb els responsables econòmics de la Conferència Episcopal i dels diferents bisbats, on se'ls exposa de les problemàtiques que nosaltres tenim en el dia a dia, principalment aquesta que fa referència als donatius que reben a les col·lectes parroquials. Per nosaltres, la proposta que ells ens fan no respon a un objectiu comercial, sinó com un instrument per donar resposta a diferents aspectes dels donatius que reben en les col·lectes parroquials. Llavors, quins eren els punts crítics?
Doncs
primer, en un context on s'aprecia un menor ús de la moneda en el dia a dia i una implementació cada cop major de sistemes de pagament electrònic, és necessària una resposta a la societat per tal que es puguin realitzar també aquests donatius amb aquest sistema. En segon lloc, evitar les transaccions en moneda, donat que s'agilitza l'operativa de les parròquies i suposa una gran transparència i control en el cobrament de les col·lectes que realitzen les esglésies, donat que els diners queden directament abonats en un compte corrent. I, per últim, es dona compliment al manual de bones pràctiques en el control dels donatius rebuts en aquestes parròquies.
Clar, és que al final és veritat que ara parlarem de com funciona la comoditat a nivell usuari, però a nivell de tenir comptes, i tenim aquí a l'econòm diocesà de l'arquebisbat, a nivell de transparència i de poder dir, mira, tinguem les comptes clares, diguéssim, no? Això facilita molt més, no? L'activitat, diguéssim.
És clar, és fonamental. Perquè, bueno, imagineu el sistema tradicional on es passa la safata a la enmig de la celebració,
sí.
No? Doncs aquí es dona una oportunitat, doncs la gent que ja no porta efectiu actualment a les carteres, doncs a l'acabar la celebració que pugui fer aquest donatiu. Això simplifica moltíssim tota la gestió que es fa posterior des de la mateixa parròquia. Actualment, si vas amb una entitat financera a fer un ingrés en monedes, doncs hi ha moltes complicacions, perquè
sí.
Tot aquests sistemes d'ingrés de moneda en efectiu han canviat. Doncs amb això s'agilitza tot aquest procediment, sobretot per a les parròquies.
No, clar, i això a nivell de comptes doncs queda perfectament reflectit de quan ha estat el donatiu, no? I a més també us pot ajudar a quantificar molt millor, no? Allò quan es fa aquest compte a final d'any, diguéssim, no? Doncs que s'ha aconseguit a través d'aquestes donacions, no? I que quedi tot clar. Anem al funcionament. Com funciona exactament aquest sistema? Hi haurà unes màquines a les parròquies, a la Catedral de Tarragona, crec també, no?
Sí, ara mateix tenim instal·lades dos màquines, dos faristols electrònics a la Catedral de Tarragona.
Sí.
Un s'ha instal·lat en una de les sortides per on es fa la visita turística i l'altre s'ha instal·lat a l'espai que hi ha a la capella de Santa Tecla. La capella de Santa Tecla, com sabeu, doncs, necessita una restauració molt important. Se va iniciar una campanya per recaptar fons, la veritat és que està costant molt, i s'ha pensat que aquest indret podria ser un bon lloc on la gent, els feligresos i aquells que ho desitgin, puguin utilitzar aquest sistema per fer aquest tipus de pagaments.
Vale.
A banda d'aquestes dues màquines que s'han instal·lat a la Catedral de Tarragona, hi ha 4 parròquies més que han sol·licitat la instal·lació de les mateixes.
Uh-huh. Mira, això és una de les coses que us volíem preguntar, no? Com, o sigui, són les mateixes parròquies de la diòcesi que han dit, ei, a nosaltres ens interessaria provar aquest sistema i llavors l'arquebisbat ho facilita, diguéssim?
Correcte. El funcionament és el mateix des de dalt de tot. El Banc de Sabadell proposa a la diòcesi aquest sistema. La diòcesi que el vol aplicar, doncs l'aplica, i la que no el vol aplicar de moment perquè encara considera que no és adient, doncs no ho fa. Això és el que hem traslladat nosaltres també a les nostres parròquies, és a dir, l'arquebisbat de Tarragona està disposat a implementar aquest sistema, però les parròquies són lliures d'implementar-ho si ells ho veuen convenient o no.
Clar, clar. A quines parròquies ho podem saber, Daniel, a banda de la catedral?
Ara mateix tenim una petició de la parròquia de Santa Maria de Montblanc,
sí.
Tenim una petició de Riudoms, tenim una altra petició al Vendrell i una altra petició a la parròquia de Sant Francesc de Reus.
Mm-hmm, molt bé, repartit, no? També és una mica prova pilot, no? Al final, en aquests moments. Llavors, això com funcionarà? Si nosaltres ens trobem en un d'aquests faristols, sigui a la catedral a una d'aquestes parròquies, perquè segons la informació que tenim, es pot fer amb targeta de crèdit, no? O de dèbit, vaja, i també amb el telèfon mòbil, el donatiu.
Es pot fer amb qualsevol mitjà de pagament, sistema de pagament electrònic que existeix avui en dia. Si algú porta el sistema de pagament en el rellotge, doncs també ho pot fer.
Ui, quina moderno, Daniel, jo sóc més antiga que tot això.
Bueno, aquests són els sistemes que estan avançant avui en dia.
Llavors, sí, sí.
Ja molta gent comença a tenir la targeta instal·lada en el telèfon, hi ha gent que ja ho porta en el rellotge també. A veure, el faristol electrònic és un faristol com el tradicional, el que passa que en lloc de fusta doncs és metàl·lic,
sí.
I es divideix en dues parts. A la banda esquerra s'ha deixat una part perquè la gent pugui seguir fent donatius en efectiu. Aquella persona que vulgui fer un donatiu o la seva aportació amb moneda o amb bitllets pot fer l'aportació en aquest faristol perquè hi ha un espai habilitat per rebre moneda.
Uh-huh.
A la banda dreta és on existeix aquest datàfon. És un datàfon normal i corrent on el dispositiu que ha preparat el Banc de Sabadell ofereix 4 alternatives d'aportació. Donat que el que es pretenia és que fos un sistema molt àgil a l'hora de fer aquestes aportacions, el que es va buscar és que el sistema no demani el PIN. D'aquesta manera,
vale.
En qüestió de segons es pot fer aquesta aportació.
Uh-huh.
Llavors, en el cas de Tarragona, el que vam optar va ser per les 4 quantitats. 4, 10, 15, 4, 5, 10 i 15 euros.
O sigui, el mínim serien 4 euros.
Aquí i ara mateix sí.
Vale.
Altres diòcesis penso que han posat 2 euros,
uh-huh.
amb alguna diòcesi.
Vale, per tant, hi hauria aquest mínim. De fet, amb les transaccions amb targeta, normalment, habitualment, parlo en comerços normals, diguéssim, per sota de 20 euros no demana PIN, no? De la majoria de targetes. No? Suposo que això també, clar, si demana PIN ja dificulta una mica més.
Clar.
No? Llavors, per tant, aquí a la Catedral de Tarragona estan funcionant ja, Daniel?
Les màquines? Està en funcionament, sí. Des de divendres passat es poden fer ja aportacions amb aquest sistema.
Uh-huh. I de moment, què tal, aquests primers dies? La gent ho ha fet servir ja? Hi ha preguntes, hi ha dubtes?
No hem tingut cap queixa. Sabem que hi ha gent doncs, que li sobta més aquest sistema perquè potser el veuen una mica fred o els hi crida l'atenció, i hi ha gent que li ha semblat molt, molt interessant. De fet, avui en dia jo crec que pràcticament tothom utilitza les targetes per fer els pagaments més petitons, no? Llavors, per què no fer aquestes aportacions a través d'aquest sistema?
Sí, la veritat és que cada vegada portem menys diners a sobre, no? pel dia a dia, llavors això facilita bastant. M'agradaria saber també, Daniel, quina és la... o sigui, parlem de Tarragona, per l'Arquebisbat de Tarragona, quin tant per cent suposen aquestes donacions que es fan a la catedral o a les parròquies? No? Allò al cap de l'any, quin tant per cent dels ingressos que rebeu per part de donacions suposa?
Sí, a veure, jo et puc donar dades a nivell de Catalunya,
sí.
I a nivell de Tarragona. Llavors, a nivell de Tarragona, el que presenten les aportacions voluntàries dels fidels suposa aproximadament un 43-44% dels ingressos que, ordinaris que hi ha a la diòcesi.
És pràcticament la meitat, eh?
Sí, d'aquesta aportació que fan els fidels, el que són les col·lectes parroquials, en concret, representen un 20%. Estem parlant d'un 1.861.000 euros, aproximadament. En el cas de Catalunya, les aportacions voluntàries dels fidels són un 45% del pressupost i, en concret, les col·lectes parroquials estarien al voltant d'un 18%. Per tant, parlaríem que el que són les col·lectes parroquials estaria més o menys entre un 18% i un 20% dels ingressos ordinaris que hi ha a les diòcesis.
Clar, que això, al final es destina, evidentment, doncs, a les despeses del dia a dia, per exemple, de les parròquies, no?
Per... A totes les despeses. No sé, podríem destacar, per exemple, el que són la conservació d'edificis i despeses de funcionament, que és la preocupació major que actualment tenim,
sí.
I que aquesta xifra sempre acostuma a estar entre el 40% i el 45% del nostre pressupost. Uh-huh. És a dir, que gran part d'aquests donatius van directament adreçats a poder fer el manteniment d'aquests temples que tenim.
Clar. La veritat és que és interessant, no? Sempre els canvis en general ens costen una mica, però suposo que era també un camí natural, no, Daniel? No sé si va ser, evidentment, una decisió que d'entrada va sobtar i va dir, no sé com es rebrà això, però bueno, és una mica el signe dels temps, no?, que t'has d'anar adaptant.
Sí, correcte. A veure, de totes maneres, tingueu present que la iniciativa que nosaltres tenim com a bisbat respon més a aquestes qüestions de transparència i de bones pràctiques que no passa en una altra qüestió. És a dir, sí que és important adaptar-nos, no?, als nous temps i respondre a les necessitats que tenen la gent, però el que sí que volíem era resoldre una qüestió com és el tema d'aquests ingressos en efectiu, que la veritat ens preocupen i que volem resoldre de manera que algun dia estiguin absolutament controlats.
Clar. Doncs aquest és un primer pas. De moment, com saben, ho poden veure, no? Podem veure aquest nou sistema, aquests faristols electrònics, a la Catedral de Tarragona en dos punts i quatre parròquies més de la diòcesi. Suposo que l'objectiu, Daniel, és que siguin cada vegada més, no?, les parròquies que s'hi sumin, per no sé si arribar a l'objectiu final serà que totes ho tinguin, a la diòcesi.
Doncs sí, esperem que així sigui, perquè entenem que és un bon sistema que ajuda molt en la gestió diària de les parròquies. Les parròquies cada cop tenen una major necessitat d'agilitzar el seu dia a dia en el que és la gestió econòmica, i aquest sistema els pot ajudar moltíssim. Després també crec que de cara al donant, al col·laborador, al feligrés, a la persona que vol donar un ajut a l'Església, també és un mitjà que li dona molta transparència el fet de saber que aquell pagament directament que està donant en aquell moment s'està traslladant a un compte corrent des d'on es gestionarà per destinar-ho a les necessitats que tingui aquella església o aquell concepte concret pel qual hagi donat aquest donatiu.
Mm-hmm.
Perquè, clar, l'avantatge que té aquest faristol és que és un faristol que el pots utilitzar per moltes coses, perquè si el mossèn en aquell moment està fent una col·lecta per unes obres que està realitzant a l'Església, doncs pot anunciar amb aquell faristol doncs que aquella col·lecta o aquells donatius que farà són per aquell motiu. Però si al cap d'uns dies fan algun tipus d'acte a la parròquia i volen promocionar-ho i volen rebre una sèrie de donatius o aportacions per aquell concepte, anunciant-ho i fent un anunci en aquest aparell, en aquest faristol, que hi ha un espai dedicat perquè puguin donar-se informacions en aquest sentit, doncs els feligresos poden fer aquells donatius per aquell aspecte concret que en aquest moment s'està promocionant.
Està molt bé. Mira, estic pensant ara en Riudoms, que fa unes setmanes parlàvem amb ells amb la campanya aquesta Més Forts que el Llamp, no?, per reconstruir la parròquia, no?, i són una de les parròquies que s'han interessat per això, doncs pot ser un bon exemple, no?, per exemple.
Certament, la parròquia de Riudoms està fent un esforç importantíssim. Clar. I d'agrair, tota la poble està responent moltíssim, i ben segur aquest aparell els pot ajudar molt en moltes de les campanyes que facin de promoció per recaptar fons per als objectius que tenen.
Mm-hmm. Doncs molt interessant la iniciativa, veurem, esperem que es vagi estenent cada cop més ràpid aquest nou sistema electrònic. Daniel Sobradillo, ecònom diocesà de l'Arquebisbat de Tarragona, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
La mejor calçotada, la de Mas Brunat. Vive la experiencia de la calçotada en un lugar único. La salsa casera y los calçots autóctonos. Todos los ingredientes de la mejor calidad. El aceite del pueblo, las alubias, el vino local, la crema catalana. Siente el olor de la carne de cordero a la brasa. En Salomó, Tarragona, rodeada de montañas y viñedos, se encuentra Mas Brunat. El plan perfecto para compartir una calçotada. Información y reservas en el 977-629068. Posibilidad de alojamiento.
Aquesta safata pel pastís i aquesta per l'amanida. El periòdico presenta una edició limitada de safates ceràmiques de mida gran i dissenyades en exclusiva per Habitat. Completa la teva col·lecció Habitat. Aquest cap de setmana, primera entrega, només amb El Periòdico.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Primera parada de l'agenda avui a Tarragona, aquests dies al Centre d'Art de la Ciutat, podem veure l'exposició Pep Escoda Retrats. L'exposició estarà oberta fins al proper 28 de febrer, es pot visitar de dimarts a dissabte d'11 a 1 i de 4 a 7 de la tarda, diumenges i festius també d'11 a 2 al Centre d'Art de Tarragona. Avui a les 7 de la tarda a l'Arxiu a l'Espai Tabacalera, presentació de l'article de Pineda Baquer publicat al Fet a Tarragona, 80 anys d'un abans i un després, les dones i l'ocupació franquista de Tarragona. Presentació de l'article i de l'exposició de les dones, motor de les lluites socials a Tarragona. L'entrada és lliure i participaran Teresa Fortuny, Lourdes La Torre, Lola Paniagua i Carme Lleida. A les 7 de la tarda a l'Espai Tabacalera, l'Arxiu. Avui a Reus, al Centre de Lectura, a 8:15 del vespre, continua el cicle dedicat a Bernardo Bertolucci. Avui, projecció del Conformista, en versió original subtitulada. Entrada lliure. I a la Bisbal del Penedès, avui a les 6 de la tarda, l'Auditori Salvà, projecció del documental 26 d'abril, Play Again, un documental sobre la sensibilització i la conscienciació social cap al bon comportament en l'esport. El protagonista, Raúl Sánchez, un exfutbolista víctima de la violència en l'esport que va patir una greu agressió durant un partit que li va causar una lesió medular que l'ha deixat tetraplègic. Projecció a les 6 de la tarda a la Bisbal del Penedès, a l'Auditori Salvà. I anem cap a Tortosa, avui a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Marcelí Domingo, club de lectura dedicat a llegir teatre. Avui amb Xavier Aragó es comentarà l'obra Afanys d'amor perduts, de William Shakespeare. I els avancem ja una activitat per demà, a les 5 de la tarda, amb Has Pintat a Reus, un taller entre avis i nets, compartint moments per dissenyar formes amb motllures que ja tenim a casa i que podem transformar en objectes decoratius. A les 5, amb Has Pintat, demà a Reus.
Herrera en Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Amb música arribem a la una, avui celebrem els 71 anys d'Anita Pointer, la veu de les Pointer Sisters. Aquesta cançó és de l'any 1982. Amb ella arribem a la una, ara 5 minuts per les notícies i després Nacional 240 i encara ens queda una nova entrega de Pere i els Llops. Moltes històries per explicar-los aquí, des d'ara fins les dues, no marxin gaire lluny. No.
És la 1, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La policía antidisturbios ha tenido que intervenir ante los cortes de tráfico en Madrid a consecuencia de la huelga que mantienen los taxistas, que continúa a esta hora en las inmediaciones de los recintos feriales. Han vuelto a cortar durante unos minutos la M40 a la altura de IFEMA, pero parece que a esta hora ya se ha vuelto a restablecer el tráfico, la calma. En cualquier caso, vamos hasta ese lugar. Allí está Belén Ibáñez.
Hola Marta, pues sí, hace escasos 10 minutos se volvió a reabrir el tráfico en esta M40. Ha estado cortada pues casi 45 minutos. Hemos visto los antidisturbios cómo han disuelto la manifestación de taxistas que cortaban esta vía. Hemos vuelto a las puertas de Fitur, a las puertas de IFEMA, y una inmensa humareda de una fogata muy grande. Yo creo que estaban quemando neumáticos o algo así. Acaban de venir los bomberos para extinguir esa fogata, y por aquí mucha concentración, pero la verdad es que calma hasta ahora.
Desde la DGT están pidiendo que se evite, a no ser que sea estrictamente necesario, acercarse por precaución a la zona de los recintos feriales en la capital. Y de Madrid a Barcelona, porque no terminan los problemas con el sector del taxi. Acabamos de conocer que en la ciudad condal hay una fuerte división entre los taxistas, todo a cuenta del acuerdo alcanzado en la tarde de este martes, por el que se decidió que los usuarios de VTC en Barcelona tengan la obligación de solicitar el servicio con al menos una hora de antelación. ¿Qué está ocurriendo, Sergi Tor?
Tensión y división entre los taxistas reunidos aquí en la Plaza Cataluña ha llegado hasta tal punto que Tito Álvarez, megáfono en mano, ha presentado su dimisión.
Montáis vuestro comité y lleváis esto. Me quito del medio. Lo siento, divito, ven. Me pongo a apoyar a todo lo que diga el colectivo y decidís vosotros.
Los taxistas recriminan el acuerdo y especialmente la forma de la votación que se tiene que realizar en los próximos minutos. Si tiene que votar cada taxista por un voto o bien por el número de licencias que disponga.
Acabamos además de saber que la policía portuaria de Ceuta ha localizado esta mañana a 7 inmigrantes magrebíes. Estaban escondidos entre la chatarra que transportaba un camión que se disponía a embarcar hacia el puerto de Algeciras. La intervención se ha producido en el muelle donde están los remolques para el control de embarque en el puerto ceutí, tras escuchar unos ruidos sospechosos. ¿Qué más contamos, Antonio Raiz?
En Baleares hay noticias y son buenas del velero Dreamland. Partió de Palma el pasado 5 de enero y desde la víspera de Reyes no se sabía nada de sus tres tripulantes. Después de más de 2 semanas a la deriva, hoy se han puesto en contacto con la familia. Han contado que tuvieron un accidente, que se rompió la vela mayor y que no han podido llamar por problemas técnicos. Se encuentran bien, en estos momentos están al sur de Cerdeña y su previsión es regresar a Mallorca entre el domingo y el lunes. En el PP, Génova responde a la marcha del expresidente balear. José Manuel Bauzá deja el Partido Popular y su acta de senador, argumentando, entre otras cuestiones, que su partido no ha puesto freno a la catalanización de Baleares, especialmente en las cuestiones lingüísticas. El equipo de Pablo Casado contesta a Bauzá que eso es falso, porque si por algo se caracteriza la política lingüística del PP, dicen, es por la defensa del castellano. Y te cuento también que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirma la sentencia a un funcionario de la Seguridad Social que cobró durante más de 16 años la pensión de su abuelo fallecido. La condena es de 7 años y 3 meses de cárcel.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, el TAD no para la Copa y esta noche se juega el Sevilla-Barcelona.
El Tribunal Administrativo del Deporte ha denegado esta mañana la solicitud del Levante de suspender cautelarmente la Copa del Rey y esta noche a las 9:30 se juega el partido de ida de cuartos de final entre el Sevilla y el Barcelona. Mientras tanto, el presidente del Barça, Bartomeu, está en Ámsterdam para intentar cerrar el fichaje del jugador del Ajax, Frankie de Jong, fichaje que sería para la próxima temporada. Dos noticias más. En el Abierto de Australia ha quedado decidida la segunda semifinal. La va a jugar el francés Puig contra Novak Djokovic, que ha ganado a Nishikori por abandono. Mañana, recuerden, juega Nadal por un puesto en la final contra el griego Tsitsipas. Y en el Mundial de Balonmano, 8:30 de la tarde, Alemania-España por un puesto en el preolímpico.
Gracias, Corrochano. Amparo Latre, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo vais a contar historias de peregrinos de diversos lugares del mundo que están llegando estos días a Panamá. Historias de acogida, de alegría y de fe. de fe compartida a través de grandes diferencias culturales.
Sí, historias como la de un grupo de 41 jóvenes de la diócesis de Seúl que han estado alojados en la parroquia de San Esteban, en Costa Rica. Era la primera vez que los jóvenes coreanos se encontraban con sus compañeros costarricenses, pero la unidad se produjo de un modo sencillo y espontáneo porque compartían la misma fe. Y desde la India han llegado 56 jóvenes peregrinos que han sido acogidos por la comunidad de Atalaya, la hospitalidad recibida, los recuerdos, las familias, las amistades que se han creado en este viaje van a permanecer grabados para siempre en su corazón, porque a pesar de las diferencias culturales se ha reforzado su fe y su sentimiento de amistad y alegría.
Gracias, Amparo. Os vamos a escuchar. Por cierto, El Espejo este miércoles se realiza desde la sede de la Conferencia Episcopal con motivo de la entrega de los premios Bravo. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE.
Passen 5 minuts de la una, reprenem en directe al migdia a COPE i què fem sempre a aquesta hora cada dia? Som gent de bons costums, doncs encetar la Nacional 240 i les paraules màgiques ja saben quines són, no? Ricard Álvarez, què tal? Bon dia.
Bon dia, Mònica Carrasco.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí, estic a la
amb
meitat.
Ganes?
Bueno, estem a la meitat de la setmana, doncs escolta, ja està això.
Sí, això ja
bueno,
fa baixada, ja fa baixada. No, però... Si has arribat el dimecres més o menys bé, la cosa ja millor, va.
Clar,
millor, només pot millorar.
I a més el dimecres, nosaltres aquí ja donem opcions de cara a l'oci, sí. I aquestes coses, doncs clar...
Sí, sí, sí. No sé de què va la proposta de Lleida, però jo dic una cosa, la de Tarragona, aquest fred que està fent li va bé.
Sí?
Sí.
Bueno, sí. Mira, tinc ganes d'escoltar-la. No, mira, nosaltres des de Lleida avui us hem fet una mica de diverses propostes. Això sí, sempre des de... Avui hem contactat amb l'oficina de turisme de Lleida i doncs ens parlaran de les diferents propostes dels diumenges doncs, de cada mes.
Està molt bé perquè, mira, és una bona excusa per apropar-te, si vols venir a passar tot el cap de setmana o només el dia, depèn d'on estiguis de Catalunya, de Tarragona en aquest cas, si ens escolten de comarques també de Tarragona. Perquè és veritat que hi ha molta gent que, si li parles de Lleida, sempre diu, sí, hi he passat.
Claro,
passen, però no paren.
S'han de parar. I a més avui et dic, on has d'aparcar el cotxe? I on has de començar la teva visita? I a partir d'aquí, coses per anar a visitar. Ja veuràs que us agradarà.
Molt bé, doncs escolta, jo no sé si estàs preparat per el que ve a Tarragona.
A veure, això del fred i...
3, 2, 1.
Vinga.
Anem cap avall, va. El proper 27 de gener els calçots seran més protagonistes que mai, si es pot dir, a Valls, on ja s'està preparant tot per la gran festa de la calçotada. En parlem avui amb en Rafael Castells, el secretari de la Cambra de Comerç de Valls. En Rafael, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia des de Valls.
Merci. Escolta, com van els preparatius de cara a aquest cap de setmana?
Bé, com cada any, el darrer diumenge del mes de gener, Valls celebra la gran festa de la calçotada, precisament a Valls, que és la ciutat d'origen de la calçotada. I doncs ho tenim ja tot molt preparat perquè diumenge molts milers de persones procedent de tot Catalunya, del sud de França, d'Andorra, d'altres autonomies, alguns turistes estrangers, vinguin a Valls a participar en aquesta gran festa que representa el pòrtic de la plena temporada de calçotades que es perllonga fins al mes d'abril.
Uh-huh. Tu ho has dit, milers de persones. Quins són l'edició passada, la de 2018, quanta gent vau aplegar a la festa de la calçotada?
Bé, entre els més de 100 autocars que venen, cotxes particulars, el tren, etc., entre 35.000 i 40.000 persones calculem que participen a la festa a les diferents places i carrers del centre de la ciutat de Valls.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do la que monteu,
És una festa multitudinària.
Escolta'm, evidentment la gran festa és diumenge, però hi ha activitat tot el cap de setmana. Vull que ens escolten tant de Tarragona com de comarques de Lleida també. Fem-los una mica de planning, perquè això a partir de dissabte ja comença a caminar amb mercat, no? Amb mostra de cuina, moltes coses.
Bé, el dissabte fem el mercat de la calçotada, que també es fa el diumenge, una mostra de cuina del calçot, que es fa els dos dies, una trobada de dos cavalls, però el dia central de la festa és el diumenge 27, al matí, quan a partir de les 10 se fan les demostracions de coure calçots a la graella a la plaça de l'Oli, fins a les primeres hores de la tarda. Aquella fum blanc i dolcenc doncs ambienta molt. després ja tot el matí el concurs de salsa de la Consultada de Valls i demostracions de cara al públic de l'elaboració de la salsa de la Consultada.
Sí.
Hi ha els concurs de cultivadors de calçots, saber quins són els manats de calçots més macos i la mota amb més cames comercialitzables que presenten els diversos pagesos productors de calçots. Hi ha després, pels carrers de Valls, mostra de danses i del seguici ceremonial de Valls, la cercavila d'elements festius de la Calçotada. A partir de la una del migdia a la plaça del Pati hi ha el 34è concurs de menjar calçots, saber qui menja més calçots en 3/4 d'hora.
Déu-n'hi-do, això és un dels moments més esperats, eh? Jo crec.
Sí, sí, és el moment que hi ha més expectació doncs, de dintre de la festa de la Calçotada. I després doncs, hi ha la degustació popular de la Calçotada, per tothom que en vulgui, que és l'única cosa que es fa de pagament. Uh-huh. Tots els altres actes són gratuïts i de lliure participació per tothom.
Exacte.
I bé, hi ha doncs, molt característic i bé, doncs, és una de les grans festes típiques i populars de Catalunya.
Exacte. Explica'ns una mica, perquè potser hi ha gent que ens escolti, Rafel, que no ha visitat mai Valls en una jornada com aquesta, com dèiem, és una festa multitudinària, només de pagament són aquests, aquesta degustació de calçotada, no? la calçotada popular, però a més, evidentment, el calçot és el protagonista, però tot això s'ha de maridar bé, per tant, podem fer tastets també durant tota la jornada de, per exemple, vins de la DO Tarragona, vermuts, no? De calçots maridats amb productes, amb vins i vermuts de la terra, també.
Sí, sí. Tenim un espai que és l'espai de vi de la DO Tarragona, l'autèntic vi de la Calçotada, espai de venda i de degustació de vins en presència de cellers i cooperatives escrites de la DO Tarragona. Després hi ha Feta l'Alcamp, que són venda de productes típics de la comarca, i després doncs, hi ha que es pot visitar tot l'ús d'interès de la ciutat de Valls. Hi ha també els lliuraments de premis al pati a partir de les dues del migdia, de tots els concursos i de totes les activitats que s'han fet. I bé, doncs és una jornada de molt d'ambient i de molt de tipisme.
Mm-hmm. Teniu gent que repeteix any rere any a la festa de la Calçotada, Rafel?
Home, tenim gent que acostuma a venir cada any, sí. Tenim molta gent que és nova. Qui no coneix la Calçotada pot ser que un dia així doncs, s'enganxi al fet gastronòmic del calçot. Vull dir, la Calçotada és un fet que ha anat prosperant i s'ha anat ampliant a tot Catalunya i doncs és una majoria absoluta de persones que els agraden els calçots i que els agrada durant la temporada doncs fer com a mínim una o dues calçotades i de calçotades se'n fan de novembre a abril, uh-huh. Però ara amb la gran festa de la Calçotada és el pòrtic de la plena temporada de calçotades en què doncs la majoria de masies i cases de camp de l'àrea de Valls doncs sobretot els caps de setmana veus columnes de fum per tot arreu, que vol dir que allí es fan a calçotada.
Exacte. A més, hem de dir que és una bona manera doncs, de viure aquesta festa, que per Valls és molt important, i no sé si aquests freds que estem tenint aquests dies, Rafel, a vosaltres, quan veus que baixen tant les temperatures, dius, això va bé pels calçots, no? Com més fred, millor.
Bueno, els calçots és un àpat i un fet gastronòmic d'hivern. Almenys aquí les temperatures que fa doncs no són per glaçar, vull dir, avui mateix doncs hi havia una mica de gebrada, però doncs de glaçada forta no n'hi ha cap. A més, doncs el calçot, per ser ben bo, doncs necessita passar alguna glaçada,
sí.
I el calçot ara es fa entorn del foc i de la graella, doncs, bueno, és un àpat d'hivern, no s'entendria un calçot que es fes el mes de juny, de juliol o d'agost, perquè, doncs, cada cosa a la seva època i la Calçotada, doncs,
bé
i ha sigut sempre d'hivern.
Clar. Com diem, es podrà tastar la manera tradicional, però també calçots cuinats de moltes maneres, perquè cada vegada, Rafel, se'n fan, jo crec, versions més innovadores, no?, de com tractar el calçot, com cuinar el calçot, que això també ha obert moltes portes per al producte, no?
Són dues coses diferents. Una és la típica calçotada de Valls, que és la que fa més de 100 anys que s'està fent, que són els calçots amb la seva salsa, amb el pitet posat, amb els porrons de vi blancs i negres, amb després el llangonissa, el xai, tot això fet a foc vi a la brasa, amb guarnició doncs, de fesols, de patata o caliu, i després doncs sempre hi ha el cave, tota colfutada, la taronja, una crema catalana o algun pastís adequat, uns licors doncs d'avellana, de calçot, d'anissats, que són els típics d'aquí. Tot això és el menú de la calçotada.
No pot faltar. No pot faltar.
I l'altra cosa és la cuina del calçot.
Clar, clar, clar.
Són plats diversos, inclús de pastisseria, que l'ingredient bàsic que hi ha és el calçot.
I una cosa que hem de remarcar també, que no l'hem dit, és que el calçot, sobretot, que tingui aquesta IGP, calçot de Valls, Indicació Geogràfica Protegida, que és el que ens garanteix, Rafel, no? la qualitat del que ha de ser el bon calçot.
La Indicació Geogràfica Protegida Calçat de Valls empara uns 50 productors de 4 comarques, l'Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès, que són els que compleixen els reglaments i aquests cànons que estan emparats per la Unió Europea. I després doncs, hi ha els calçots en general, que fan doncs, molts pagesos que no formen part de la IGP.
Mm-hmm. Molta gent donarà el tret de sortida a la temporada de calçotades aquest diumenge, aquest cap de setmana. Bé, de fet, a Valls, jo els convido, no, Rafael, a que passin ja tot el cap de setmana, que coneguin Valls, perquè, com ens has dit, els calçots són protagonistes, però podeu aprofitar, si no heu estat mai a Valls i coneixeu una mica més la ciutat també i l'entorn. Suposo que tu ja n'has fet alguna, no, de calçotada, Rafael?
Jo, cada temporada en faig unes quantes, no els conto, però doncs bé, no vaig fent. Ara, només perquè vegeu l'amplada i la dimensió que agafa això del calçot i de la calçotada, ara mateix, al sortir d'aquesta entrevista, venen dues periodistes de Lituània.
De Lituània.
De la revista Leves Virtuve.
Sí.
Amb una traductora, etcètera, etcètera. I el diumenge vindrà ni més ni menys que la Televisió Nacional Xina, la CGTN, de Pequín, que emetrà un ampli programa sobre la calçotada pel canal internacional,
Déu-n'hi-do.
En xino i en anglès. O sigui que tot el món podran veure aquest fet gastronòmic de la calçotada de Valls.
Home, doncs imagina't, si ha d'arribar a la Xina, no hi hem d'anar nosaltres, que estem aquí a la vora. Doncs tothom cap a Valls aquest cap de setmana. Rafel Castell, secretari de la Cambra de Comerç de Valls, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres i benvingut tothom que vulgui, diumenge, a la gran festa de la calçotada i els que no puguin, fins al mes d'abril, Valls té les portes obertes per degustar una típica i autèntica calçotada.
Gràcies, Rafel, una abraçada.
Igualment. Adeu.
Está prevista una concentración de repulsa después de que una joven de 19 años...
4 de los 8 detenidos, 3 de ellos han sido ya enviados a prisión.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Mi mestizaje me ha permitido ver el mundo desde las dos orillas.
Ya, abrimos todo... teléfono sin fosforera.
Y yo soy driver.
¿Escucha qué?
Driver, lo que se dice camionero en español.
Qué bueno.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Bote de Euromillones.
Hola, quería un jet privado. Sí, un Elegance. Bien. Alquilar no. No, comprar. Para Anfe está bien, sí. Perfecto. Interior de ébano y cuero montana, genial. Puede ser con piloto y personal, ¿verdad? Tripulación, sí, bueno, eso, con tripulación. ¿Y me lo pueden poner para regalo? Menudos viajecitos nos vamos a hacer.
Viernes 1 de febrero, bote de 120 millones. Juega Euromillones. No hay nada más grande.
Anoche durante la cena comentábamos que todo el mundo tiene marcas de moda favoritas. Hombres, mujeres, hasta los niños, que se lo digan a mis hijos. Y al rato veo que en el Corte Inglés hay un 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda como Gant, Emporio Armani, Kipling, Clarks, Gap y muchas más. ¿Casualidad? No, son las segundas rebajas del Corte Inglés y ya están aquí.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Se te nota.
¿Qué dices?
Tú has ido al dentista Sanitas.
¿Cómo lo sabes si no tengo seguro?
Pues por eso, porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas seguro. Y además te financian sin intereses.
Mira, eso sí que se nota.
Claro, se nota cuando llevas una sonrisa, Sanitas.
Pues haz como yo. Pide cita en las clínicas dentales de Sanitas, que la primera consulta es gratis. Y empieza el año cuidando tu sonrisa.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado?
Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Doncs apa, Mònica, que busquem aquestes propostes que ens arriben des de Lleida i avui concretament doncs fem una connexió que també ja l'hem convertit com a habitual i és la que fem amb l'oficina de turisme de Lleida, que de fet jo crec que són les oficines en les que la major part de les persones quan arribem a una ciutat doncs busquem, sempre busquem aquella I, aquell cartell de la blau amb la I d'informació i fem cap a l'oficina de turisme que evidentment i de manera diligent ens diuen doncs ràpidament totes les propostes d'oci, de cultura, d'espectacles que hi ha a la ciutat. En aquest cas avui parlem amb el tècnic de turisme, amb la Gemma Segués. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, primer de tot, l'oficina de turisme de Lleida, on ens troben a Lleida?
Doncs, bueno, la nostra oficina de turisme està situada en ple centre històric, al carrer Major 31, a l'edifici Casino.
A més, esteu al mig de pràcticament tot. Esteu a quatre passes de l'Ajuntament, de la plaça Sant Joan, de la Catedral Nova, de l'IEI, en ple eix comercial, al costat del riu.
Sí, estem al centre de Lleida, sí. Molt ben situat.
Amb pàrquing subterrani al costat, també, per tant,
sí. Això
és arribar. Ho dic perquè ens escolta els companys de Tarragona, de la resta de la província de Lleida. Escolta, això és arribar a Lleida. Aneu a l'Avinguda de Madrid, aparqueu al pàrquing subterrani i al carrer Major 31 i teniu l'oficina de turisme, que ha de ser el punt de sortida, el punt d'inici d'aquesta visita a la ciutat.
Sí, nosaltres, diguéssim, som el lloc on donem la benvinguda tant a la gent de fora com a la gent que està aquí a la ciutat i que aquí el que pretenem és donar-los a conèixer tots, ja sigui doncs, els recursos i atractius de la ciutat i l'oferta que tenim aquí a Lleida.
Molt bé, Gemma. Escolta, anem a parlar de la proposta que ens oferiu a Gardeny, al turó de Gardeny, que és l'altre turó de la ciutat de Lleida per aquest diumenge, concretament al Castell dels Temples.
Uh-huh. Doncs bé, aquest diumenge doncs, hi ha prevista a les 12 del migdia una visita guiada que és coneguda com la poderosa comanda del Castell de Gardeny.
Uh-huh.
La gent, tota aquella gent que estigui interessada, doncs s'ha d'inscriure prèviament trucant aquí a la nostra oficina de turisme al 973-700-319 o per correu electrònic infoturisme@paeria.es. De totes maneres, sempre i quan quedin places, doncs si aquella gent de fora que ve passar el cap de setmana, doncs quan ve l'oficina de turisme, nosaltres els hi mostrem les propostes que hi ha al cap de setmana i si ja disposem de places, doncs també es poden apuntar a la mateixa oficina.
Bueno, això d'apuntar-se que és important fer un control de perquè clar, no es pot acceptar tothom. Els grups han de ser d'un número de persones
sí.
per poder gaudir de l'experiència de la visita.
Exacte, ja, i més pel guia, perquè tenir una mica de previsió de la gent que hi haurà aquell dia.
Sí, perquè si fiquem molta gent també, a més d'una persona ens ha passat grups enormes i el guia no hi ha manera d'escoltar-lo. I jo, de veritat, si fem una visita guiada, si no pots escoltar el que t'expliqui el guia, queda una visita buida, per tant, s'ha de fer amb qualitat. El Castell dels Templers, que sí que és veritat que doncs, ens agradaria que hi hagués més part recuperada, però que a hores d'ara hi ha una bona part visitable.
Sí, en principi, doncs, la majoria dels espais que hi ha al castell són tots visitables. Sí que a vegades, referent al que comentaves del tema de la quantitat, hi ha espais que són més petits, que si són grups reduïts, doncs és més fàcil accedir-hi. Si en cas que el grup sigui més ampli, doncs, bueno, s'han d'anar fent torns.
Tranquils, sí, segur que donen temps perquè la gent vagi a la terrassa de dalt de tot a fer aquestes fotos, aquestes panoràmiques i a respirar i a tenir aquestes vistes des d'un angle tan diferent com el que tenim habitual des de Lleida, des de la Seu Vella.
Sí, a veure, nosaltres sempre ho mostrem com a que la ciutat té els dos turons
sí. I
que la majoria, molta gent ja coneix les vistes des de la Seu Vella, però nosaltres també intentem doncs, donar més oferta, doncs, que hi ha l'altre turó que també doncs, hi ha també tota una àmplia opcions i activitats. A banda d'aquesta visita que s'ofereix aquest diumenge, el segon diumenge de cada mes també es fa una visita que és el temple per un dia, que és una visita més dinamitzada i més familiar i que està oberta també a tots els públics.
Enquesta no jo, es reparteix disfresses o no?
Sí.
Ah.
Aquesta, doncs, la gent que participi a la visita, doncs, de fet, el guia, des del primer moment, explica una mica com vivien els templers antigament i també els fa participar de la visita. Uh-huh. I aquesta forma de participar és, els dona un paper a cada un d'ells i al final es disfressen de templers.
Ah, sí, bueno, sí. Però cadascú el seu paper, eh?
Sí, sí.
Molt bé, doncs això temple per un dia. Això ho feu el segon diumenge de cada mes.
Exacte.
Molt bé. Aquest ens toca la visita guiada, però la resta de diumenges també teniu activitats?
A veure, normalment tenim des d'aquí turisme ja fixades tres visites als diumenges, a banda de les que he comentat, el segon diumenge del temple per un dia i el quart, que és aquest de la visita de la poderosa comanda, el tercer diumenge de cada mes també hi ha fixada la visita a les de la cuirassa.
Uh-huh.
També el funcionament és igual que les anteriors, també en prèvia inscripció, des d'aquí l'oficina de turisme, i a diferència de les dues anteriors que estan focalitzades més al castell temple de Gardeny, aquesta doncs està sent, la sortida és des de l'oficina de turisme, que de fet és molt a prop de la cuirassa.
La cuirassa, que és que està oberta des de fa poc, això, eh?
Exacte, és molt des de finals de setembre que es va inaugurar, doncs s'intenta doncs mostrar el que queda de l'antic call barri jueu.
Uh-huh. Ho dic perquè la gent que ens escolteu, si no heu visitat Lleida des del setembre, segur que no l'heu fet aquesta visita, és una que la podeu fer, i com ens diu la Gemma, és el tercer diumenge de cada mes.
Exacte.
Una visita que, aviam, ja hi ha els plafons escrits, explicatius, i podeu anar per lliure, uh-huh. Però el tema de les visites guiades és tan recomanable per acabar entenent-ho tot, que un cop a la vida s'ha de fer segur, eh?
Sí, sí, perquè els guies, doncs, bueno, sempre descobreixes més informació i t'aporten més coses amb una persona que és coneixedora, de una historiadora, que et pugui donar informació sobre l'activitat.
Doncs des de Turisme de Lleida, que el primer diumenge de cada mes, de moment ens el deixen lliure, perquè nosaltres fem les visites que vulguem, però el segon, tercer i quart, doncs ens donen aquestes propostes i moltes més, eh? Busqueu a Turisme de Lleida a la web, entreu a la seva web i a internet, vull dir, i allí trobareu tota la informació. El telèfon 973-700-319, 973-700-319, i també us donaran tota la informació que necessiteu. I també, Gemma, mira, ja que estem, perquè vosaltres també sou com un hub, com un concentrador, no?, de les propostes culturals de la ciutat, abans de marxar, en un minut, si ens vols fer 5 cèntims, de les cosetes que s'estan realitzant a Lleida, perquè ja que ens escolta una persona i ve a Lleida, a més d'això que hem parlat ara, què pot anar a fer més?
Doncs bé, per aquest cap de setmana, doncs, nosaltres així destacat, doncs, tenim sobretot el quart dissabte de cada mes al Museu d'Automoció Roda Roda, doncs, hi ha una visita guiada, que és a les 12 del migdia i que és una visita guiada gratuïta. Després també recordem que aquest cap de setmana és el darrer cap de setmana de l'exposició que hi ha al CaixaForum del Robert Capa, que és una exposició de fotografia, i que aquest mateix dissabte a les 18:30 hi ha una visita guiada, i després doncs hi ha una diferents activitats, ja sigui teatres i concerts, tant a la llotja com al Teatre de l'Escorxador, i després per als més menuts també tenim les titelles al CaixaForum, dins del cicle del Joc del Ninot.
Doncs ja ho veieu, si tenim opcions, la veritat és que ja que vens, a part que és el cotxe, doncs que menys que gaudir de la ciutat, i després passejar-vos també pels racons, per l'eix comercial i per d'altres carrers. Doncs escolteu, propostes moltes, Mònica. Avui el que han fet és fer més d'una proposta. Ens ho ha explicat la Gemma Segués, tècnic de turisme, de Lleida. Gemma, escolta, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Bueno, ja veus que han fet aquest...
Tria i remena, no?
Sí. Sí, sí. Home, aviam, jo sempre dic el mateix. Si arribes i trobes lloc per aparcar, ja que estàs aparcat, i que això costa avui en dia, doncs llavors gaudeix, aprofita, disfruta.
Cotxe. Les ciutats s'han de caminar. No.
S'han de caminar.
I més ciutats de la mida, com poden ser, per exemple, Lleida, Tarragona, Reus, Tortosa, no? S'ha de caminar.
Totalment Valls. D'acord.
Bueno, no sé si es podrà caminar gaire a Valls aquest cap de setmana, Hi ha molta gent.
Jo he anat a més d'un dia de la calçotada... ara fa dos anys que no hi puc anar i aquest any segurament tampoc hi podré anar, i us dic que neu i d'hora, sí. Aparqueu bé, perquè jo una vegada hi vaig anar molt just, però molt just vull dir allò mig matí, ja a les 11, 12, i vaig haver d'aparcar al voral d'una carretera, però lluny, lluny. Però si us agrada els calçots, si us agrada la tradició popular, aquest diumenge a Valls.
I tu no t'hi veus al concurs de menjar calçots?
Bueno, no, jo de menjar... A veure, m'agraden molt, però tampoc m'hi veig.
Fem un concurs tu i jo, així, sense públic.
Anem això
a fer calçotada
sí,
i sense públic.
No diria que no. Mònica!
Arribem a dos quarts, que vagi
bé. A dos quarts, fins ara.
Doncs puntualíssims avui, ens hem posat a dos quarts de dues, ens aturem dos minuts per la publicitat i mentre van ocupant l'estudi el Pere i els seus llops d'avui.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola, Chiri.
¿En qué puedo ayudarte?
¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito.
Llegas tarde, pero mucho, ¿eh?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Panamá abre sus puertas para acoger a los jóvenes del mundo. Y 13 realiza un despliegue sin precedentes para ofrecerte todos los detalles de esta cita mundial. JMJ Panamá 2019. Del 23 al 28 de enero en 13.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro. Si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Cuestionarte, no saber si es justo lo que pago por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004, Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Dins del matí, a COPE Tarragona Reus, arriba l'espai. Pere i els llops. Amb Pere Agramunt.
Bon dia, Mònica, i benvinguts a tots els nostres oients de Pere i els Llops. Tornem a estar a Antena, el segon programa del mes de gener. I ja comencem amb el Minut de Glòria amb el nostre company Jordi Romero.
Arriba el Minut de Glòria, amb Jordi Romero.
Els espectacles que us recomano per aquest mes de febrer són els següents. El Teatre Bravium, de Reus, l'espectacle Jordi Carré, tradició oral. L'espectacle és una fantàstica audició teatralitzada amb l'actor i músic Jordi Carré. ambientat en una història de ficció, anirem descobrint en directe els diferents instruments de la nostra tradició musical lligada a la festa. Una audició musical que ens aproparà al nostre patrimoni cultural. L'espectacle se celebra el dia 17 a les 12 del migdia i és per tots els públics. Anem a Tarragona, a la Sala Trono. L'espectacle Two Ladies or Not Two Ladies, de la companyia Caixalada. L'espectacle és un cabaret tragicòmic ple d'humor, gambarrisme i tendresa. Una oda a la supervivència i a la passió que ens recorda que sense amor no som ningú. L'espectacle se celebra els dies 22 i 23 a 8:45 de la nit. I per acabar, anem a Alcover, al Convent de les Arts, amb l'espectacle Blink Flash Duncan, de la companyia Blink Flash. A l'espectacle descobrim el viatge iniciàtic de la Isa, viatge basat en la biografia emocional de la Isadora Duncan. La peça és una proposta artística per als més menuts que busca despertar la dansa com a llenguatge d'expressió i obrir la consciència de les pròpies emocions i dels altres. L'espectacle se celebra el diumenge 10 de febrer a 11:45 del matí i és recomanat per nens i nenes de partir de 2 anys. Doncs bé, fins aquí les meves recomanacions per al mes de febrer. Espero que gaudiu, disfruteu i, com sempre, salut i teatre!
Estàs escoltant Pere i els llops.
I tornem a estar a Pere i els llops i tornem a estar on t'ho vam deixar fa 15 dies amb el debat de la joventut que vam vindre aquí amb les seves idees i parlem de política i parlem de futur, parlem de feina també. I gràcies, Robert, per tornar a estar aquí. Gràcies, Eva, gràcies, Adrià.
Gràcies a vosaltres.
Benvinguts. El temps passat vam parlar de mica de Vox, vam deixar mica acabar el que seria la dreta. També vam deixar miqueta acabar, doncs, que teníem una mica de migració poder excedent. Això també ho havíem compartit tots una mica, però de la migració també jo crec que hi pot haver gent que se n'ha pogut aprofitar. Algunes empreses, gràcies a la migració i a sous baixos, vulguis o no, pues han tirat endavant. I gràcies a la migració.
Bé, crec que, diguem, culpar 100% els empresaris és un error o és pujar molt, perquè és que, segons el meu punt de vista, crec que també la immigració ha agafat aquells treballs, doncs, que la gent d'aquí autòctona no ha volgut o ha preferit no agafar-ho, com per exemple, doncs, els temporers o la recollida de fruita, l'oliva, etc. Llavors, crec que és una mica precipitat, com deia, poder culpar el 100% els empresaris. No sé com ho veieu vosaltres.
Home, jo penso que, a veure, segons també les condicions en les quals tu hagis de treballar, com passa, per exemple, amb els temporers que estan 12 hores treballant, que cauen desmaiats al terra de la calor, per després un sou que no t'arriba per alimentar la teva família, entenc que hi hagi gent que tenint altres ofertes o tenint altres possibilitats o fins i tot tenint uns estudis i una preparació que els dona per treballar d'una altra cosa que els agrada més, que els hi surti més a compte, no vulguin fer aquestes feines.
Sí, però jo estic en part d'acord amb vosaltres, i certament no es pot culpar l'empresariat, però sí que és veritat que aquest empresariat ha utilitzat d'alguna manera el fet que gent autòctona no vulgui treballar en aquestes feines per apretar i collar la gent que venen de fora, fins i tot sense fer els seus contractes i fins i tot, doncs, pagant sous realment ridículs, com deia l'Eva. Però això també deriva de més enllà, és a dir, tots volem comprar la fruita barata, oi? Llavors això genera problemes com que al final aquells que de nosaltres que vulguem anar a collir un dia fruita, doncs haurem de cobrar un sou absolutament miserable. això és una política que es va repetint i que és cíclica i que sempre acaba desembocant en la política de preus baixos. Si nosaltres volem comprar a preus baixos, vol dir, els següents que cobrarem preus baixos serem nosaltres. És a dir, quan nosaltres acabem comprant tot barat, 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 no ens hem d'estranyar que ara mateix hi hagi 800 euristes, perquè nosaltres hem volgut comprar barat. Per tant, els sous s'han d'adequar al preu de les mercaderies, i si el preu de les mercaderies és baix, els sous d'aquelles persones que manipulen la mercaderia acaba sent baixíssim. Per tant, això és un concepte global, i que efectivament aquí la immigració ja ha tingut molt a veure, i les dades ja ens ho diuen. Hi havia 300.000 treballadors afiliats a l'any 98 a la Seguretat Social, i ara en són 1,6 milions a l'any, amb dades del 2017. El tancament del 2018 està pendent, i per tant...
També hauríem de mirar la gent que té una pensió, jubilats, que hi havia en aquella època i els que hi ha ara, Robert.
Sí, clar, clar. Exacte, aquesta balança...
Les balances s'han d'equilibrar sempre.
Exacte, ja veurem com acabem aquest 2019. Però la qüestió està en que hi ha una quantitat tremenda de gent que s'està jubilant i una quantitat tremenda de gent que està deixant de néixer, no? Com també vàrem recordar en el programa anterior, s'està produint una balança descomunal, és a dir, ja hi ha més defuncions que no pas naixements, i això, si no es recupera a través de la immigració, tindrem, bueno, algun problema.
Clar, Robert, però el que tu estaves plantejant és amb els preus, és a dir, si tu compres barat, tens un sou barat, és com un cicle. Llavors em planteges com una regulació de preus, val? És el que jo potser interpreto del teu argument.
No ben bé una regulació de preu, però sí que si hi ha una falta de consciència a l'hora de fixar salaris, clar, per aconseguir un preu final molt barat, al final...
Però l'únic que a mi se m'ocorreix com a única solució és poder anar a regular el preu, és a dir, que els polítics o qui sigui, els gremis, regulin el preu, però llavors ens entrem en conflicte amb un sistema de lliure mercat.
Exacte.
Doncs com ens ho mengem, això?
És que la paraula lliure mercat, perdoneu, però és que ho engloba tot, eh?
Sí, sí, sí.
Això no és lliure mercat. Que lliure mercat te dona un carnet per fer el que tingui la gana.
Això sembla, últimament sí que sembla això. No, al final això s'ha d'apel·lar al sentit comú. No hi ha més. Si no s'apel·la al sentit comú i a un manual de bones pràctiques a nivell d'empresariat, doncs bueno, això es desmunta, i ja ho estem veient. Fa només uns anys hi havia 1.000 euristes i ens queixàvem tots, però és que ara no som ni 1.000 euristes, ara som 800 euristes.
Estàs escoltant Pere i els Llops.
Bé, he hagut de fer el tall, però no pateixis. Tens la paraula.
Quan dieu.
Ja pots parlar, ja.
Això que mateix que dius tu, Robert, està, jo trobo que està absolutament relacionat amb el fet de que no hi hagi una taxa de natalitat que vagi en augment. Perquè si tu cobres 800 euros al mes, la teva parella cobra 800 euros al mes, com heu de mantenir una família amb canalla?
Amb un pis que pot valdre 600.
Exactament.
Per poquet que valgui.
Sí.
Llavors, sí, clar, al capdavall m'estàs dient que el mateix empresari que la teva feina que podies fer tu per un sou de, no sé, posa 1.500, 2.000 euros, li dona a una persona que ve amb una desesperació perquè el seu país no pot viure amb les condicions en les que està, i ve aquí per enviar diners a la família, per el que sigui, i en comptes d'haver-li de pagar 1.500 euros, 2.000 euros, li puc pagar 900 perquè aquesta persona està encantada.
Sí, però llavors no donarem feina a dues, eh? No em donarà de feina a dues.
No, jo no dic que no em doni a dues.
Hi haurà un marge
comercial
aquí.
No dic que en doni a dues, però, clar, evidentment, la persona que prefereix, pels motius que sigui, per abaixar el preu després del producte, del que sigui, fer això també està repercutint negativament tant a la persona a la que està pagant poc com a la persona a la que no li ha renovat el contracte, o que sigui, o a la que li ha amenaçat amb abaixar-li el sou, que ha decidit anar-se'n a buscar una altra feina, que després aquesta persona, el d'aquí, per així dir-ho, no pot trobar una altra feina quan en va buscar una altra, perquè, clar, li donen amb el que vol cobrar menys.
Però perdona que et talli, si el mateix govern que tenim estipula que el sou mínim ha de ser de 600 i pico d'euros, que ara em sembla que ho volen canviar a 700 i alguna cosa, però bueno, no està aprovat. A partir d'aquí, vull dir, el lliure mercat s'agafa amb aquestes normes, però això és que la targeta de lliure mercat, cuidado com la presentem, eh?
Bueno, és que aquí llavors ens podem remetre als principis del capitalisme, està clar. Llavors, bueno, si quan el capitalisme, que és una arma de doble tall, es gestiona de manera dubtosa, passen coses com que els interessos del deute pugen a unes xifres absolutament estrepitoses sobre el pressupost i, per tant, tots aquests diners que se'n van a pagar a inversors internacionals i als famosos mercats no es poden invertir en polítiques socials. Si no es poden invertir en polítiques socials i no es poden invertir en infraestructures, el país no creix. I si el país no creix i no hi ha avantatges socials, la població en general s'empobreix. Si la població s'empobreix, no hi ha natalitat. I si no hi ha natalitat, no hi ha qui pagui seguretat social, i si no es paga seguretat social, no tenim tant pensions ni prestacions.
Robert, acabes de fotre un bucle.
No, és una causalitat, és una causalitat global. Llavors, sí,
però clar, a mi m'agradaria fer una pregunta. Aleshores, o sigui, és una reflexió que m'acaba de venir al cap. Generalment, en els països més pobres hi ha molta més natalitat, i llavors quan els països s'enriqueixen o quan les persones de països menys desenvolupats se'n van a zones com Europa, als Estats Units, comencen a tenir una educació superior, la seva taxa de natalitat baixa. Disminueix.
És perquè és a nivell cultural.
Clar. Sí, llavors és una miqueta, entra una miqueta en conflicte amb el que dius tu, que si la població s'empobreix, augmenta la natalitat, però en països que són pobres, la natalitat és alta, però quan la seva qualitat de vida millora, baixa.
Bueno, perquè, és, com has dit tu, Eva, és una manca d'educació, i l'educació sexual en aquests països no hi són.
Llavors, sí, però es poden trobar equilibris.
Home, però no crec que sigui tot degut a la manca d'educació sexual.
No, educació sexual no, però planificació familiar. És a dir, tampoc sí. No tenen mitjans de planificació, o tampoc no els volen tenir. Hi ha molta qüestió que és cultural, per tant, doncs, molts països estan en contra de mitjans anticonceptius. És un concepte molt global. Però amb això tens raó, eh? I sí que és veritat que quan més nivell de civilització té una població, menys creences religioses té i menys natalitat té. I això és causal, i s'està veient ara amb la Índia, no? Amb el desenvolupament que està tenint la Índia en determinades regions, quan més estudien les nenes, menys natalitat tenen. Però això no entra en conflicte en si mateix, és a dir, es pot trobar una estabilitat en aquest punt, eh? Es pot trobar una estabilitat de que hi hagi gent treballadora amb uns nivells importants de formació i que la natalitat i la població es pugui mantenir estable.
A Europa no s'està regulant això, eh? Parlo de ja tot Europa, no parlem d'Espanya, que és el que ens estàvem parlant fins ara, no, el problema és europeu. Eh?
Sí, bueno, jo crec que també són cicles, i ara ens està tocant patir un cicle, doncs, bueno, que ja el veurem com s'acaba.
I fins quin punt creieu que, clar, òbviament, si hi ha gent que accepta treballar per 600 o per 800, o el sou que sigui, que és superbaix, fins quin punt el treballador, les persones, tenim la responsabilitat de dir, ei, no, és que no. És a dir, si tothom arribés a dir que no, fins quin punt l'empresari, el sistema, diria, ostres, potser he de fer alguna cosa per que em diguin que sí.
Mira.
El problema està que aquí, segons el meu punt de vista, a tots s'ha dit que sí. Llavors, bueno, l'empresari s'aprofita, i això doncs és una arma que el sistema té.
Això ho estic visquent jo de prop, perquè jo sóc estudiant de traducció, i els traductors normalment són autònoms, i n'hi ha molts que estan dient, sobretot la gent que sortiu de la carrera, no accepteu tarifes a 3 cèntims per paraula. A 0,3 cèntims per paraula, perdó. Perquè aquestes tarifes existeixen, però clar, què passa? Passa exactament això, que si algú que vol cobrar i vol pagar poc, li dona al que acaba de sortir de la universitat, que no té contactes, que no té un caché i que necessita el que sigui per començar a fer currículum, al final afecta els traductors que ja porten molts anys, que s'hauran de veure...
Sí,
però és que no n'hi ha de gremi, però, bueno, però sí, el és el problema que no...
El conjunt, no?
Llavors, és el que ens diuen, sobretot, no accepteu la primera tarifa, però també per una qüestió d'amor propi, la teva feina s'ha de valorar.
Però aquí jo crec que també les universitats tenen molt a dir.
Però no ens ho poden dir.
La UPF a Barcelona, els estudiants de recursos humans i relacions laborals, qualsevol persona que vulgui contractar un becari, ni que sigui de pràctiques, la universitat estableix el tarifatge. És a dir, si passes pel meu conveni, si vols a algun alumne li pagaràs com a mínim aquest salari.
Sí, no, això s'hauria de fer.
I això s'hauria de fer.
Es queden 3 minuts de programa i vull canviar totalment el tema perquè vull que us mulleu personalment. Robert, d'aquí 10, 12 anys, com te veus tu? Laboralment parlo, eh? Com ho veus? En dos minuts.
Jo laboralment, en el meu àmbit, ara em dedico al manteniment d'edificis i de patrimoni immobiliari, crec que té futur, crec que serà necessària una renovació molt important cap a la tecnologia 4.0, hi haurà moltes feines que estaran automatitzades i sobrarà alguna gent. Però, vaja, personalment crec que les feines de manteniment tenen el futur assegurat.
Eva, 10 anys vista. Ja sé que és una pregunta, però bueno, queda gravat i ojalà d'aquí 10 anys ho puguem posar.
Jo ara mateix estic estudiant i m'agradaria continuar estudiant, m'agradaria fer un màster en lingüística aplicada i un doctorat. I també participo en un projecte de creació de sistemes de traducció automàtica. I el meu àmbit és la traducció jurídica, però això també m'interessa molt, llavors m'agradaria combinar la creació de recursos electrònics o informàtics i la traducció jurídica i la terminologia jurídica i tot això.
Adrià, la teva feina, relacions laborals...
Bé, jo crec que, per sort, a les empreses el capital humà torna a estar en valor, en l'ordre del dia, es torna a creure amb les persones i, com deies tu, Robert, crec que posicions de perfil algo més baix, en 10 anys desapareixeran moltes i com a professional de recursos humans la tasca serà reconvertir-los i després buscar persones de càrrecs intermitjos en amunt doncs, perquè puguin automatitzar totes aquestes noves tecnologies.
Eva Fernández, Robert Franquet, Adrià Gramunt, tres joves, gràcies per estar aquí, gràcies per poder exprimir i donar la vostra idea com a jovens i la veritat, us desitjo a tots tres molta sort i molts èxits. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes
gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Estàs escoltant Pere i els Llops. El nebot del Pere, amb Francesc Agramunt Adell.
Hola, Pere. Què? Com ha anat el Nadal? Sí, ens vam veure, clar, som família, vam coincidir. I segur que hem menjat bastants torrons, entre d'altres coses. Això és un clàssic de dir els torrons, però hi ha de tot. Allí, a veure, qui no menja és que no està viu, diguem-ho així. A veure, doncs sí, porto un parell de propostes per cremar els torrons. Suposo que molta gent ja s'hi ha posat, perquè també les alçades de mes en què estem, doncs, home, ja ha passat aquí tot el mes de gener. Però bé, com que fins a Reis encara la gent endrapa de valent, doncs porto dues propostes, una és molt senzilla, doncs vinga, aneu, cada dos dies aneu a Castellbell i torneu. Bé, la ruta del colesterol està bé, és a prop de casa i per qui no vulgui fer doncs, aquí itineraris, podem dir, costosos, doncs estan força bé. Jo, mira, m'agrada, ja saps, anar lluny, des de Reus doncs, anar-me'n lluny, tant corrents com agafant la meva furgoneta, que allí on vaig amb ella i allí tinc de tot, i el gos també m'acompanya, i llavors doncs, anem doncs, una miqueta més lluny, no gaire, perquè clar, hem de treballar l'endemà i també es fa fosc aviat, eh? O sigui, no vivim d'això. Però sí que l'itinerari que ara us vull plantejar és seguir un tram del GR7. El GR7 és un camí de la xarxa de camins i que aquest camí, concretament, podem anar des d'Andorra fins als Algesires. En aquest cas, agafem un tram que és el que passa pel Baix Camp i, concretament, doncs, és un tram que vaig conèixer fent doncs, un itinerari que acostumo fer molt sovint, podem dir mensualment, que és el de Duesaigües, pujar al Castell Escornalbou, baixar a l'Argentera, l'Argentera Duesaigües, o anar fins després al Pantadero de Canyes, tornar, etc. Em bellugo molt per allí, és molt tranquil·la la zona, m'agrada molt, m'hi sento com a casa, és molt còmode per fer, i si són dies que no em vull cascar gaire, doncs vaig cap allí. En concret, el que vaig descobrir va ser un dia doncs, que baixava del Castell Escornalbou fins allí a l'Argentera, i a l'Argentera vaig dir, ai, calla, que per aquí passa el GR7, el puc agafar. I bé, el que agafes és un PR, no?, i tires cap amunt, i sí que pujant a la Serra de l'Argentera agafes el GR7. El GR7 que et pot portar tranquil·lament, vas passant per la torre de Fontaubella i vas fins a Coll de Jou. Allí doncs pots veure la mola, no cal que hi pugis si no vols, perquè fent un itinerari circular doncs al final acabes fent 15 quilòmetres ben bons. I després pots aprofitar i pots dinar o bé a l'Argentera o a Dosaigües, que hi ha uns restaurants magnífics per menjar carn a la brasa i el que vulguis, i si no doncs també te'n vas a... de tots els preus, perquè pots anar de restaurant doncs, a deixar-te els calés i també pots anar d'entrepà al bar de la plaça, però que és un bon itinerari. I després doncs, si tens nens, gos, etc, pots anar, i fa bon temps ara, doncs home, no cal, pots anar al pantà d'Urro de Canyes a refrescar-te. Ara sí que jo recomano passar pel pantà, perquè mira, avui mateix que gravo això hi he anat, i he anat a l'extrem del pantà que toca més cap a Duesaigües, i allí he estat sol i una calma amb el reflex que hi havia dels arbres allí a l'aigua, i que no es movia res, ni se sentia res, només un parell de moixons que tenia a l'arbre de damunt, i déu-n'hi-do com he estat. O sigui que hem començat l'any amb energia però també amb pau. Doncs vinga, aquí ho teniu. El proper dia us portaré una nova ruta que serà ben a prop de la que acabo de dir, perquè mira, ja que estem allí, no? Doncs seguim una miqueta més, que és el que sempre es diu. Quan queda? Mitja hora llarga. Doncs au. Vinga, fins al mes que ve i bones cames.
Estàs escoltant Pere i els llops.
Els savis diuen: tothom té dret a una oportunitat. Salut per tothom i fins al proper programa.
Restaurant Masies Crusells. La millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions, a Masies Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. Reserves al telèfon 977-754-060. Restaurant Masies Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Ens queden 3 minuts exactament per arribar a les 2, l'actualitat a les comarques de Tarragona en 3 titulars. A Reus, la pressió policial ha permès triplicar les actuacions contra actituds incíviques al 2018. S'han aixecat 2.453 actes davant les 922 de 2017. No és que s'hagin triplicat les infraccions, ho ha fet la pressió policial. La majoria d'actes s'han aixecat per consumir alcohol al carrer. Segueixen orinar a la via pública, embrutar, molèsties per sorolls o oferir o sol·licitar serveis sexuals. Per 2019, l'Ajuntament diu que incrementarà la pressió policial encara més i iniciarà una campanya de sensibilització. I també a Reus estem pendents dels nous propietaris del Reus Deportiu. Han d'arribar avui a la ciutat per concretar els plans a partir d'ara. Tot plegat, mentre sabem que s'haurien posat ja en contacte amb la Liga perquè la xifra de deute del club seria superior a la que s'havia dit inicialment. I a Tarragona, l'Ajuntament no consentirà l'obertura de noves discoteques o sales de festes. A la part alta, el consistori modificarà el pla urbanístic per potenciar la revitalització de la zona al centre històric. I acabem fent una ullada rapidíssima a la previsió del temps. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Continua el cel molt tapat avui a les comarques de Tarragona. S'esperen precipitacions, sobretot en àrees de l'interior, avui amb nevades a partir dels 800 metres. De fet, a bona part de les muntanyes de Tarragona, cap a les serres del prelitoral nord, esperem recollir-hi gruixos d'uns 2 centímetres de moment. Temperatures més altes, màximes de 15 per avui a Tarragona i Tortosa, a Reus 14 graus, al Vendrell arribarem als 13 i a Gandesa a 10. El vent bufa de mestral, a més, amb molta força, en general amb ratxes de 70-100 km per hora, i al sud tenim avisos taronges, en general també per ratxes de vent. Al prelitoral sud, també en zones de l'interior, podem arribar al 100, al litoral sud amb avisos, a més, per temporal marítim a la costa. Demà dijous ja només quedaran alguns intervals de núvols, després marxaran, s'imposarà el sol, però les temperatures tornen a baixar. La mínima aquesta nit marcarà 4 graus a Tarragona i al Vendrell, 5 a Tortosa, a Reus 2 graus i a Gandesa 1. I el vent de mestral encara bufarà amb molta força, amb avisos de nivell groc, això sí, ja, i a l'interior encara amb ratxes de 70 km per hora.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat també a les carreteres. Amb això acabem. Els deixo ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres tornem demà a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio.